Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Licitades les obres per la construcció definitiva de l'escola Virolet, un equipament reivindicat des de fa més de 10 anys i que actualment funciona en barracons. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. La Generalitat ha anunciat avui la licitació de la construcció per un import de gairebé 6 milions d'euros i un termini d'execució de 21 mesos des de l'aprovació del projecte. El regidor d'Educació, Manuel Robles, assegura que els terminis són els previstos.
Que per l'any 22, més o menys, cap al mes de... per Setmana Santa, primer trimestre, pugui estar acabada per començar amb el tercer trimestre a fer el canvi de mobiliari i tal. Estem parlant de que el curs 22-23 lo farà amb normalitat a l'escola. L'obra acabada, i a més estem dins dels terminis, més o menys, no? Amb petites variacions, atès a la circumstància que estem atreçant, doncs la veritat és que estem dins dels terminis, perquè la idea inicial era que per Setmana Santa del 22 l'escola estaria acabada.
El regidor també ha celebrat la notícia, sobretot pels estudiants que veuran com millora la qualitat educativa del centre.
Els que no veuen millores, malgrat les denúncies constants, són els treballadors dels jutjats de Sabadell.
El degà del Col·legi de l'Advocacia denuncia que estan tornant a treballar des de la fase 2 sense les mesures de seguretat pertinents. A més, Manolo Hernández assegura que arran de la crisi del coronavirus empitjorarà el col·lapse de l'equipament.
Els jutjats ja estaven col·lapsats a Sabadell, ja ho sabem. El Covid no ha col·lapsat els jutjats, el Covid el que farà és afegir encara més retras a la situació que ja patíem. El problema, efectivament, és que tots aquests judicis i vistes i declaracions que s'han suspès s'hauran de reprogramar una altra vegada i les agendes, que estaven molt col·lapsades, doncs es col·lapsaran encara més i s'hauran de tornar a programar de nou.
Són declaracions al matí de la ràdio.
En esports avui hem sabut que el cost de rehabilitar la pista coberta d'atletisme és la meitat del pressupostat.
La Generalitat i l'Ajuntament han acordat que la retirada de l'Hospital Temporal Vallès Salut costarà 500.000 d'euros. Els treballs, però, no començaran com a molt aviat fins l'hivern vinent, per si hi ha un rebrot del virus.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, repassem l'estat dels serveis. I comencem parlant del temps. 16 graus tenim ara a Sabadell. Acaba de caure un ruixat bastant important. En Sergi Gallego ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui de nou creixen nuvolades a punts de muntanya que deixen el cel mig o molt ennuvolat al quadrant nord-est, al Pirineu i al Prepirineu. A la resta predomina el cel serè o poc ennuvolat. S'esperen ruixats i xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, localment forta a les comarques del litoral i del prelitoral central i nord, que minvaran de cara a la nit. A més, aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa. Malgrat tot, a partir del vespre, la precipitació afectarà el Pirineu amb l'arribada d'un front poc actiu. Per la seva banda, la temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 19 i 24 graus, tot i que a Ponent i al Ter Sud podran arribar a superar els 25 graus. Pel que fa demà, de matinada creuarà un front d'oest a est que descarregarà precipitació feble. Malgrat tot, no acabarà de fer net i el cel romandrà molt ennuvolat o cobert amb clarianes transitòries. A banda, a partir del vespre, la precipitació serà moderada i amb tempesta a la meitat oest de Catalunya i no es descarta també a la resta del territori. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Pel que fa al trànsit, a la C58 hi ha 1,5 km de retencions a Ripollet en sentit Sabadell. A la mateixa autopista també hi ha 1,5 km de cues a Sant Quirze, en aquest cas cap a Terrassa. I l'enllaç de la C58 a Barberà trobem també 1,5 km de retencions en sentit Barcelona. Al nus de la Trinitat, cap a Sabadell, també hi ha 1 km de cues. Passant 4 minuts i mig de les 7, entrem en matèria amb la construcció de l'escola Virolet de Can Llong, una rehabilitació reclamada des de fa una dècada pels veïns del barri, que avui està un pas més de ser una realitat. El Departament d'Educació n'ha licitat les obres amb un pressupost de prop de 6 milions d'euros. Malgrat el retard acumulat arran del coronavirus, l'objectiu és tenir les instal·lacions a punt per al curs 2022-2023.
Fins al 8 de juliol les empreses podran presentar el seu projecte i després arribarà l'adjudicació de les obres. obres. Un cop en marxa, és previst que les actuacions s'allarguin un any i 9 mesos, construint primer l'edifici i després el pati amb pista esportiva inclosa. El regidor d'Educació, Manuel Robles, assegura que encara s'està dins dels terminis previstos i apunta que es podria començar a veure activitat a la zona.
Va en funció de com, a veure, de com es porti aquesta licitació. Amb circumstàncies normals, sense recursos de permís i tal, jo crec que 2-3 mesos. Val? I per tant, a veure, la idea, la línia era doncs, començar cap a l'estiu a veure moviment de màquines, atès que a l'estiu, evidentment, no pot ser per aquesta situació de suspensió de tota l'activitat per la pandèmia, doncs, bueno, calculem que més o menys a octubre o una cosa així puguin estar funcionant.
Més enllà dels terminis, Robles destaca la importància del tràmit de licitació, ja que significa que hi ha un pressupost assignat a aquesta obra i uns terminis pel projecte. Amb tot, ho qualifica de molt bona notícia per la ciutat i pel barri.
D'entusiasme, entre altres coses, perquè és una lluita molt, de molt llarga durada. És una lluita que el barri doncs, ha portat doncs, fins al punt d'acabar amb la seva paciència i que és una bona notícia. Sobretot, si pensem en clau infants, és una bona notícia perquè els nanos podran sortir d'aquestes reverberacions de veus que tenen els passadissos a les aules, vull dir, d'aquella situació d'alguna forma d'hacinament que tenen doncs, a nivell d'espai, perquè els espais són molt limitats i podran fer, evidentment, podran rebre un ensenyament doncs, com cal.
Precisament la millora de les condicions és la raó que ha mogut tots aquests anys els veïns de Can Llong per reclamar la construcció de l'escola, malgrat que tota una generació d'infants hauran cursat tota l'educació primària en barracons. Des d'Esquerra Republicana han respost a la licitació, assenyalant la importància d'haver desbloquejat aquesta qüestió pendent tan necessària pels veïns de Can Llong.
El degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández, denuncia que els treballadors dels jutjats estan tornant a la feina sense les mesures de protecció adequades. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Manquen les mesures d'higiene, és a dir, a part del fet de que és obligatori portar la mascareta a l'interior de l'edifici, falta de tot, vull dir, falten mampares, falten gels, falten termòmetres, falten de tot, pràcticament absolutament de tot. És a dir, la situació realment és preocupant, tal com deia la jutgessa de Gana.
Des de l'aplicació de la fase 2 de la desescalada, un 60% de la plantilla ja ha tornat a la feina. Una realitat que es mantindrà fins al 22 de juny, quan hauria d'acabar l'estat d'alarma.
A part dels problemes amb els materials de protecció, Hernández també ha criticat que la pandèmia encara ha col·lapsat més uns dels jutjats que normalment estan al límit de la seva capacitat. Per aquest motiu, el degà del Col·legi de l'Advocacia ha proposat que els dilluns i divendres es treballi tant com la resta de dies, una cosa poc habitual en el sector.
Si s'habilitessin a tots els efectes els dilluns i els divendres i s'assenyalessin tot tipus de proves, recuperaríem el calendari. Però si es continua amb l'hàbit, amb el costum que ja estava generalitzat de no utilitzar aquests dos dies, doncs clar, es triga molt, o sigui, s'ompli de seguida l'agenda i els judicis i les declaracions doncs, se'n van molt enllà en el calendari.
El Consell General del Poder Judicial ha manat que les causes de família o laboral tinguin prioritat a partir d'ara. Tot i això, serà complicat que es torni al ritme habitual, perquè les mesures de seguretat impediran que hi hagi les típiques aglomeracions a les portes de les sales. A més, de moment no es preveu que s'implementin els mitjans digitals per celebrar els judicis.
I Sabadell es prepara per viure un Sant Joan atípic. Enguany, les revetlles populars al carrer o les festes al voltant d'una foguera no tindran cabuda a conseqüència del coronavirus. Malgrat que el 23 de juny Sabadell podria haver avançat ja a la fase 3 de la desescalada, les reunions per celebrar la nit més curta de l'any estan limitades a 20 persones. Amb aquest escenari, la policia municipal vetllarà per evitar les macrofestes.
Revetlles en petit comitè i sense grans aglomeracions, així s'espera que sigui la nit de Sant Joan 2020. L'intendent major de la policia municipal, Joan Antoni Quesada, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que els agents treballaran per evitar concentracions multitudinàries de gent que podrien provocar un rebrot del virus.
Amb el tema de les grans concentracions de persones encara estan restringides, perquè les grans concentracions de persones amb una persona que pugui tenir en un moment determinat un punt a punta d'infecció pot contaminar o infectar-ne a molta més gent, sobretot perquè són concentracions de pràcticament gent pràcticament anònima. S'està treballant un Sant Joan molt reduït, entre grups que no sobrepassin les 20 persones, que pugui haver-ne també d'alguna manera a l'acompanyament dels pares, dels fills i a l'edat d'alguns petards, però no estem parlant de macrofestes ni festes semblantes. estem parlant d'una qüestió familiar, perquè encara estem sota l'atenció que ens provoca aquest tipus d'enfermetat tan invisible.
L'intendent confia que els sabadellencs seran prudents també durant la nit de Sant Joan, tal com ha passat durant tot l'estat d'alarma. Tot i que la policia ha denunciat prop de 3.000 ciutadans per saltar-se el confinament, que s'ha de reconèixer que és una xifra baixa en relació al nombre d'habitants de la ciutat. Amb tot, hi ha hagut persones reincidents que s'enfronten a multes econòmiques que, segons el màxim responsable de la policia municipal, han començat a fer-se efectives.
Sí que tenim coneixement d'algú que s'hi ha arribat, eh? El que passa que, clar, lògicament, de considerar-ne que les multes s'estan instruint per part de la Generalitat i té tot un procediment. Hi ha hagut també una moratòria, però hi ha hagut una interrupció de plaços. Jo suposo que han començat a notificar-la a les persones. És una valoració del propi instructor, no? Si, per exemple, en un moment determinat i tenim un tema de mobilitat no permesa, però a més s'ajunta amb altres temes, com ens ha passat en algunes ocasions, que són grups de persones, però lògicament això saltaria a una responsabilitat econòmica més elevada, no? Perquè les multes fan una forquilla que arriba fins als 600 euros.
Quesada també espera que no es tornin a repetir situacions com les del cap de setmana passat, amb incidents al parc de Can Gambús i l'aparcament del Vapor Turull, on gent s'havia concentrat amb els seus vehicles per fer botellón.
Notícies vespre.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental activa una comissió de comerç i restauració per abordar els efectes de la Covid-19 en aquest sector, que ha vist com es registraven 16.460 ERTOs del sector del comerç i 11.320 de l'hostaleria. Aquests negocis presenten problemes econòmics, però també de desànim i burocratització dels tràmits que han anat complint per tirar endavant.
L'alcalde de Barberà del Vallès i vicepresident primer de l'àrea de desenvolupament econòmic local del Consell Comarcal, Xavier Garcés, explica a Ràdio Sabadell que la comissió serà un punt de trobada.
El que fem és generar, és realment un punt de trobada en el que aquí estarien tots els ajuntaments de la nostra comarca, però també molt, molt important és que aquí n'hi haurà ja representació també de tots els agents que afecten el desenvolupament d'aquesta activitat econòmica. Per tant, estarien les cambres de comerç, naturalment, estarien també les patronals, com pot ser en aquest cas el PIMEC, FECOT o FIES, i també estarien fins i tot les universitats.
Comerciants i restauradors de la comarca ara mateix tenen un problema de liquiditat, però també necessiten d'una simplificació administrativa perquè no se'ls allarguin els tràmits. I també s'ha detectat que els afecta un cert desànim. Pel que fa a aspectes formatius, els cal també un punt d'alfabetització digital. En aquest sentit, Garcés aposta per utilitzar eines a nivell de tota la comarca. La resposta dels municipis, de moment, és positiva.
I Ciutadans proposa destinar 500.000 euros de les arques municipals a microcrèdits per autònoms i pimes per fer front als efectes de la crisi del coronavirus. Des de la formació taronja aposten per atorgar aquestes ajudes a través d'un fons d'emergència sense interessos i a retornar en un termini de 4 anys.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Adrián Hernández, assegura que les despeses dels negocis a l'hora de posar-se en marxa després de 3 mesos d'aturada són elevades, però assumibles amb una petita ajuda. En aquest sentit, assenyala que accedir als crèdits ICO no surt a compte pels interessos quan es necessiten petites quantitats. Amb tot, considera que l'administració local ha de prestar aquesta ajuda el més aviat possible.
Hi ha una manera de donar oxigen a les petites empreses, que no tanquin negocis, que no vagi gent a l'atur i que l'activitat econòmica a la ciutat de Sabadell doncs no caigui més del que ja està caient. Creiem que és una mesura que s'ha d'implementar ja i que no hem d'esperar a l'aprovació del pla de xoc, que seria a final de juliol, que jo crec que la gent necessitarà els recursos o el suport de l'administració pública ara. D'aquí un mes o millor també, però ara sobretot per mantenir l'activitat econòmica.
Hernández també insisteix que aquests microcrèdits no suposarien un cost per les arques públiques a llarg termini. La de Ciutadans no és l'única proposta que ha arribat des de formacions polítiques per abordar la crisi post-coronavirus. Els alcaldes del PSC de la comarca i els sindicats UGT i Comissions Obreres han signat un acord perquè les administracions locals dissenyin plans en aquesta línia. Abandonar les polítiques d'austeritat i de dèficit públic és el principal compromís adquirit. Amb tot, els signants de la declaració es comprometen a impulsar una sortida d'aquesta situació consensuada amb agents socials i econòmics, prestant especial atenció als serveis públics, al suport als projectes empresarials i a l'aposta per un canvi de model productiu. L'objectiu de les mesures és reduir la precarietat i garantir que els col·lectius vulnerables tinguin accés al mercat laboral.
I la campanya Ràdio Sabadell Estima Sabadell continua donant suport a la recuperació econòmica dels petits comerços i empreses locals de la ciutat, oferint-los espais de publicitat gratuïta durant els mesos de juny i juliol. Les primeres falques, de l'ordre de 25, ja han arribat i s'estan emetent en blocs que la programació programació té prevista tal efecte.
La cap d'operacions de l'emissora local, Carme Matamal, assegura que es nota l'efecte en què s'han confeccionat aquests anuncis dels comerciants.
La gent està molt contenta, que estem rebent molts missatges publicitaris i la veritat és que és molt bonic perquè la gent està gravant, tothom està gravant els seus missatges amb molt de carinyo. Es nota molt el carinyo a l'hora de gravar les falques, és a dir, tenen un to que no té res a veure amb la publicitat típica i tòpica, sinó que aquí són missatges molt més propers.
Els comerciants poden fer arribar els seus anuncis al correu electrònic publicitat@radiosabadell.fm, a partir dels quals es construeixen els blocs de les empreses de proximitat.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. El gerent d'Esmats, Eugenio Díaz, ha sortit en defensa de l'acord de l'empresa i l'Ajuntament per fraccionar el pagament dels deutes de l'empresa. Un fraccionament que al mes de gener va ser denegat per falta d'avals i que ara el consistori sí que ha volgut tirar endavant. Díaz defensa que s'ha fet tot el procediment dins de la legalitat.
Básicamente, cuando se exploró la fórmula de la posibilidad de fraccionamiento con garantía, se vio que no era factible, pues había siempre cumpliendo plazos y siempre conforme los procedimientos, oye, pues no, se ha optado por la fórmula al final de la solicitud del fraccionamiento sin necesidad de garantía. Habida cuenta de que, lógicamente, ese fraccionamiento sin garantía requiere también unos requisitos que tú tienes que cumplir para evidenciar una serie de cuestiones que marca el procedimiento y se ha hecho. Evidentemente, se ha cumplido con todo y una vez eso verificado, pues ya está.
Un acord entre Esmats i Ajuntament que ha aixecat les crítiques d'Esquerra i la Crida. Helena Molís, molt bona tarda.
Bona tarda. Des d'Esquerra Republicana han decidit portar aquest fraccionament fins al contenciós. Pel regidor republicà Raúl García Barroso, el canvi de criteri de l'Ajuntament va estretament relacionat amb el canvi de tresorer del consistori. El portaveu del govern, Pol Gibert, per la seva banda, ja ha negat aquesta acusació, defensant que el tresorer accidental ha estat inhibit d'aquest tema per estar investigat en la peça 28 del cas Mercuri, que precisament investiga presumptes irregularitats en la concessió del servei Esmats. Pol Gibert.
Afirmacions que fan falses contra funcionaris, que demostren que no s'ha llegit ni inclús l'expedient sobre el qual parlen, no? Amb la qual cosa em sembla molt greu que davant d'una situació que ha sigut complicada, que hi ha hagut una votació del govern de transparència absoluta en aquest tema, doncs que es vulgui tirar pel dret o fer afirmacions d'aquest caràcter, quan hi ha sols ells, amb la seva feina d'oposició, el que haurien de fer és llegir-se els expedients, tenir coneixement de causa i després actuar, no? Doncs ho ha fet al revés. En comptes d'informar-se i actuar, han hagut d'actuar i després informar-se.
Des d'Esquerra denuncien textualment opacitat en tot el procés d'acord entre Esmats i el consistori.
I a més s'ha fet durant el període de confinament on tota l'administració, els terminis judicials, administratius, estaven suspesos i tota la maquinària burocràtica estava treballant per arribar a aquesta resolució. Creiem que aquí també hi ha un agreujant per part de l'Ajuntament, per part del govern municipal, que és, durant aquest confinament, procedir com s'ha procedit.
La Crida, per la seva banda, també s'ha sumat a les crítiques en relació a aquest acord entre Esmats i el govern municipal. El regidor Matías Serracant demana analitzar la legalitat d'aquest acord.
És obvi que no hi ha garanties, i això queda clar, diguem-ne, en aquest cas. El que es tracta de veure és si aquesta via que s'ha trobat, no?, per evitar, no?, haver de fer el pagament de cop i per poder fer el fraccionament s'adequa o no del tot a la legalitat. I això és el que analitzarem a partir d'ara, o així que tinguem coneixement, que esperem que sigui de forma immediata del conjunt de l'expedient.
Serracant també ha sol·licitat abordar aquesta qüestió en una comissió informativa i no descarta portar el cas a la justícia un cop coneguin tots els elements en relació al procés.
La consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha confirmat que les obres que s'havien de fer aquest 2020 a Sabadell, com per exemple la construcció del CAP de Can Llong, segueixen en marxa.
Així ho ha confirmat la mateixa consellera en una visita institucional a les instal·lacions del Club Natació Sabadell.
Els projectes que hi ha compromesos estan i, per tant, la voluntat del govern de Catalunya és que es puguin executar. A nivell d'inversions locals, penso, per exemple, en el Pla Únic d'Obres i Serveis que hem posat des del Departament de la Presidència a disposició dels ens locals perquè duguin a terme inversió, no? Doncs això està a punt de resoldre's, està a punt ja de comunicar-se als ajuntaments i, per tant, aquí continuem amb aquest compromís amb el món local perquè puguin dur a terme les inversions necessàries.
Budó també s'ha sumat a la reivindicació perquè el govern espanyol aixequi aquí l'aixecament de la regla de la despesa dels ajuntaments, una reclamació que ja fa temps que el consistori de Sabadell abandera.
I els grups d'Esquerra Republicana, la Crida i Junts per Sabadell demanen un ple extraordinari per debatre la prohibició del Tribunal Suprem sobre l'exhibició de banderes no oficials.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Sabadell ja ha confirmat que se celebrarà un ple el dia 19 de juny al matí. El consistori no ha informat sobre quins punts es debatran.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat @radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores i divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al mercat. Mercat Central de Sabadell, 90 anys al teu costat.
Vuit minuts per arribar a dos quarts de vuit. Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia. Els professionals sanitaris rebran una compensació d'entre 350 i 1.350 euros a la nòmina d'agost per la crisi de la Covid-19.
Es distribuiran segons la categoria professional, medicina, infermeria, resident facultatiu, resident d'infermeria, tècnic sanitari i altres, i el percentatge de presencialitat, menys del 50%, entre el 50 i el 80 o més del 80. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha agraït la implicació i l'esforç demostrat per aquests professionals a tots els nivells.
El govern de Catalunya vol fer un reconeixement a aquests professionals del sistema de salut i residencial que, malgrat som conscients, molt conscients, que no supleix l'impacte viscut, és una forma de demostrar també que estem al seu costat, que això és imprescindible, sentir-nos tots al costat l'un de l'altre, que valorem sobretot aquest sobreesforç que han fet i encoratjar-los també a la seva vocació en aquests propers mesos que continuaran sent intensos fins que recuperem tota aquesta activitat.
Rebran la compensació els professionals del sistema sanitari públic Siscat, que inclou centres públics i concertats. Els treballadors de residència rebran un import màxim de 900 euros. En total són uns 140 milions d'euros.
El Ministeri de Sanitat manté congelada la xifra de morts en 27.136 i registra 40 defuncions en els últims 7 dies.
Segons l'últim informe, en l'última setmana hi ha hagut 40 morts per la malaltia. En relació al nombre de positius confirmats per proves, sanitat la xifra en 242.283. 114 més que el total d'ahir i en 167 els diagnosticats el dia previ.
En canvi, a Catalunya, 15 noves morts per Covid-19 segons les dades de les funeràries.
Aquesta xifra suposa un increment de les víctimes en 10 respecte a l'últim balanç de salut. En total han mort de coronavirus 12.423 persones des de l'inici de la pandèmia. Per contra, el nombre de nous casos positius testats ha baixat en una vintena, amb 152 nous infectats. En total se n'han confirmat 68.822 des de l'esclat del virus.
I anem a l'actualitat esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Una actualitat esportiva que passa pel fet que la Generalitat i l'Ajuntament de Sabadell han arribat a un acord per fer una primera estimació del cost de reparació de la pista coberta d'atletisme de Sant Oleguer. El tartà va quedar malmès en el moment del desmuntatge per encabir-hi l'Hospital Temporal Vallès Salut, encara ubicat a l'interior de la instal·lació fins a nova ordre.
Fa un mes la Federació Catalana d'Atletisme va estimar en 1 milió d'euros el cost de rehabilitació de la pista. Avui el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, ha rebaixat aquesta previsió fins a la meitat.
Estimem doncs, que aquest cost serà inferior al 1 milió d'euros, és a dir, pendents d'aquest informe tècnic municipal, doncs, els costos segurament rondaran al voltant del 500.000 d'euros i aquí doncs, hi haurà d'haver un tractament com la resta d'espais salut que s'han habitat en el país.
Els treballs que molt probablement començaran a l'hivern, si no hi ha un rebrot, impossibilitaran disputar la pròxima temporada d'atletisme indoor a Sabadell. Sense una alternativa a tot Catalunya, Figueres no descarta traslladar el calendari a l'exterior.
Malauradament, en aquest cas, en el cas de la pista coberta de Sabadell, aquesta és una instal·lació única al país, no en tenim cap altra, no tenim ni els recursos ni el temps per poder posar una pista alternativa durant el temps en el que l'hospital de campanya estigui muntat i, per tant, doncs, conjuntament amb la federació haurem de veure quines alternatives tenim, ja sigui en l'àmbit descobert o ja sigui fora del territori del Principat, perquè aquelles competicions que s'hagin de poder celebrar tinguin un espai en el que poder-se realitzar.
Unes declaracions que han arribat en el marc de la visita institucional d'aquest matí de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell.
La portaveu del govern ha subratllat que es tracta d'un gest per acompanyar en la seva reobertura als clubs esportius. Segons Budó, un dels sectors més colpejats durant la pandèmia.
Visitant les seves instal·lacions, coneixent el seu funcionament, podem palpar de primera mà quines són les necessitats, com han viscut aquesta crisi sanitària per trobar conjuntament les millors solucions possibles. A part de dir doncs, que aquestes instal·lacions doncs, són una petita joia de la corona, no? La veritat, ara ho parlàvem. Si ets coneixedor del que representa un manteniment d'unes instal·lacions esportives, la gestió d'unes instal·lacions esportives com aquestes, doncs realment valores a aquesta joia que teniu aquí a Sabadell.
Entre les mesures que s'han anunciat per fer front a les pèrdues que han tingut els clubs hi ha l'obertura d'una línia de crèdit de 10 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances o una partida de 3 milions i mig que s'aprovarà demà perquè les entitats esportives puguin cobrir les despeses generades per la Covid-19.
Agraït per tot el que li ha donat al club, però decebut amb el guió que s'ha acabat donant a Can Llong. Òscar Carrillo, el ja excapità de l'Astralpool, torna a posar rumb al Terrassa després de conèixer que no es comptava amb ell per al curs vinent.
La segona etapa de Carrillo en Natació Sabadell ha durat 4 temporades, ja que, segons ha explicat ell mateix, el rendiment que ha ofert aquest any no ha convençut el cos tècnic.
La meva intenció era finalitzar la meva carrera al Sabadell amb la meva gent i bueno, no pot ser així. S'esperava un altre rendiment per la meva part. Aquesta temporada és cert que no ha sigut la meva temporada i la veritat és que va ser una decisió tècnica que no comptaven amb mi.
Carrillo ja va jugar al Terrassa fa uns anys abans de marxar a França. Ara tornarà a ser rival en Lliga de l'Astralpool.
I acabem amb futbol. Continua la indignació en bona part dels clubs per la decisió de la Federació Catalana de donar per cancel·lada la temporada en el futbol base sense ascensos. Per això, una 70ena d'entitats s'han articulat en la plataforma Units pels Ascensos per intentar capgirar una situació que consideren injusta.
Entre els clubs que s'han unit hi ha el Can Rull i el Mercantil. El president dels Blaugrana, Jordi Graner, reconeix de forma molt crítica que les esperances de prosperar són escasses.
És una causa que tenim el dret legítim, però que és molt causa perduda, perquè, us repeteixo, les trafiquemeques que és capaç de fer la federació són brutals. En som conscients. Però és allò de dir, diem prou, diem no.
Recordem que en categories sèniors la federació sí va optar per proclamar censos per resoldre les lligues.
Poc més d'un minut per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. I tornarem demà a partir de les 9 del matí amb una nova edició del Cafè de la Ràdio, també amb butlletins horaris fins a 2:15 amb el Notícies Migdia i tornarem també a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, Instagram o mirar el portal de notícies radiosabadell.fm. Fins demà, que vagi molt bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.